El dia, amb Marta Grau.
I 5 minuts, encetam segona hora de programa i continuem aquí al dia. Ja sabeu, sobretot els nostres oients i espectadors més fidels que sempre, en aquestes hores tornem a pegar una ullada al temps. De moment, 29 graus de temperatura. Fa calor, això no ho podem evitar, però sembla que podíem tenir alguna petita treva durant el dia. Si yo nací en el Mediterráneo, ¿qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Una jornada que comença amb intervals de núvols, però que no ens podem confiar perquè a partir del migdia aquests núvols creixeran, sobretot a l'interior de l'illa de Mallorca, i fins i tot, Xisco, podem tenir algun ruixat puntual, moderat, però t'imagines un poquet, una micona de pluja per al dia d'avui, per refrescar aquest ambient que està vivint aquestes altíssimes temperatures de mes d'agost.
Digue-li refrescar, digue-li que doni més humitat, veurem com avança la jornada. La resta de les illes, en canvi, la situació serà molt més tranquil·la, predominarà el sol amb alguns núvols d'evolució durant les hores centrals del dia, però sense grans complicacions.
Les temperatures es mantenen molt semblants a les dels darrers dies, tot i que el nord de Mallorca podrien davallar de manera lleugera. Ara bé, la calor continuarà ben present, continuarà amb temperatures molt altes.
De fet, aquesta setmana estarà marcada per temperatures molt elevades. A l'interior de Mallorca els termòmetres tornaran a enfilar-se fins als 36 i 37 graus, mentre que a ciutat es mouran entre 33 i 34 graus. I a les nits tampoc no hi haurà gaire treva. Continuaran les nits tropicals, amb mínimes que en molt d'indrets no baixaran dels 23 graus, fet que farà que la sensació de xafogor sigui ben present durant tota la nit.
Pel que fa al vent, bufarà fluix de component est i nord-est amb els habituals embats a partir del migdia.
I mirant ja la resta de la setmana, poca cosa que enviarà Marta Grau, predominarà l'ambient estable i assoleat, amb només la possibilitat de qualque ruixat aïllat dimarts cap vespre a l'interior de Mallorca. I a partir de dimecres tornarà a imposar-se el sol i de cara al cap de setmana fins i tot s'espera una nova pujada de temperatures, amb màximes que podrien superar els 35 graus.
O sigui, que petita treva, com dèiem, no molta, és quasi com un petit parèntesi amb possibilitat de pluja puntual i de cara al cap de setmana torna aquesta calor, tornarem a superar els 35 graus. No deixant de banda la situació dels incendis, que ja saben que hem parlat molt els darrers dies, la península, el descens també d'aquestes temperatures ha donat un respir després de setmanes de lluita contra els grans incendis forestals. L'evolució dels focs ha estat favorable i els equips d'extinció han pogut controlar els incendis de Guadalajara, també de La Rioja, mentre que els de Càceres i Castelló ja es consideren estabilitzats.
També a Àvila s'han reactivat 3 punts del perímetre de l'incendi, però els bombers els han pogut controlar ràpidament i a Catalunya, després de 31 dies consecutius, s'ha posat fi al període de risc extrem d'incendi. Precisament a Castella i Lleó, la Junta ha rebaixat el nivell d'emergència fins a la situació operativa zero gràcies a la millora de les condicions meteorològiques. Cal recordar que l'incendi de Burgondo, a la província d'Àvila, ha arrasat més de 50.000 hectàrees i ja és considerat el foc que ha cremat més superfície en la història d'Espanya.
Tot i que aquesta lleugera davallada de temperatures es presenta a alguns punts com bé no baixar la guàrdia, com deien, cal extremar la precaució al medi natural perquè el risc d'incendi continua sent molt elevat. I abans d'acabar, un petit apunt de dimarts que ve, 12 d'agost, que ja estem pràcticament en la compta enrere de l'eclipsi, però com sabeu és el dia del gran eclipsi total de sol i la previsió de moment és optimista, perquè te'n recordes que ahir parlaven que sí, podia haver alguns núvols o no, manca un poc més d'una setmana i la previsió de moment és optimista.
Segons l'AEMET, els models actuals indiquen que hi haurà pocs núvols, així que si la previsió es manté, l'eclipsi es podrà observar des de Mallorca en molt bones condicions. Això sí, encara falten uns dies i caldrà seguir les actualitzacions perquè el temps encara pot canviar. A Palma, a Ciutat, l'eclipsi començarà, per si voleu apuntar s'hora, a les 9:38. La totalitat arribarà a les 20:31 i durarà 1 minut i 36 segons. Així que anotau-ho bé. Comença de les 7:30, 7:38, i la totalitat, quan ja vegem aquest sol totalment tapat, serà a les 8:31. I serà 1 minut 36 segons, que quan recordem aquí cada dia... Heu d'anar amb els ulls protegits, que no volem ensurts. Són lesions, mos ho deia un oftalmòleg, que són irreversibles. Per tant, aquesta casa ha posat en marxa Sueres on Tour. Si no teniu ueres, cercau les xarxes d'IV3, trobareu qualque paradeta d'aquesta casa i segur que vos podreu fer amb unes ueres. Així que tothom protegit.
Que manca només una setmana i un dia. O sigui, ja estem amb el compte enrere, no?, d'aquest esdeveniment que marcarà, sens dubte, el dia a dia del nostre programa i dels darrers dies, probablement també, perquè la prèvia serà grossa. No? Com es prepara, quins dispositius s'estan ja dissenyant i establint, si se pot veure bé des de la zona en concret, perquè, clar, hi ha zones i zones. En parlarem moltíssim, però abans pegam una ullada a les nostres beauties, començant per la primera, obrim finestres i analitzam el temps en directe.
I això és la colònia de Sant Pere, a Artà. Podem veure la mà ben blava, tot i que el cel se nota aquesta calitja, ho deim, no mos dona imatges nítides, perquè se nota que hi ha aquest ambient, que és allò que provoca aquesta xafogó, aquesta calorada que vivim tots ara mateix a Mallorca. Tot i així, aquesta estampa, aquesta mà meravellosa, blava a les totes, ara mateix hi podríem ser fentes directes a la colònia de Sant Pere. T'imagines, ho deim sempre, en dues butaquetes, just aquí davant, presentant i que els convidats anessin passant, en tornar a fer un cap fico. Seria una meravella, com si féssim un homenatge a Úrsula Andrés 007 contra el doctor No, i que tothom pugi i que m'ho saludi. Seria una meravella. I de Mallorca, passam ara a Menorca, a Punta Prima, si no vaig errat. Aquí ja veiem l'imatge una mica més nítida, també aquesta, veiem el far de Punta Prima just al fons, i també aquesta platja fa nedera, veiem que ja hi ha gent, veiem que hi ha ja usuaris d'aquesta platja que han decidit sufocar la calor d'avui de matí fent un banyo, que vols que te digui? Ara mateix també, encara que més fos tenir els peus en remull, seria una meravella.
És el temps en directe, sempre ho analitzam en aquests moments, són les 10:12, però a banda del temps tenim moltíssimes més coses que contar-vos, així que si vos sembla les començam a compartir. Avui estem de celebració perquè recentment l'Associació Hotelera de Palma ha complert mig segle d'activitat. Les Palmes és l'única associació d'hotels de ciutat de tota l'illa i actualment compta amb un total de 71 establiments associats des de 2 fins a 5 estrelles i més de 10.500 places hoteleres.
Doncs així és, Marta, i havent complert ja les seves noces d'or, podrien dir que aquesta associació ha decidit fer un rentatge de cara a la seva imatge i ha presentat el seu nou rebranding. Ara la nova aparença és l'associació Palma Hotels i avança cap a nous reptes que planteja el sector turístic amb una identitat més moderna, més propera i alineada a la projecció internacional de ciutat.
Sens dubte, una nova etapa que arriba amb la mateixa voluntat de sempre, que és representar el sector hoteler de la capital, impulsar la col·laboració entre els seus associats i també afrontar amb força els reptes del futur. I per parlar-ne, avui tenim aquí als estudis Francisco Serrano, president de l'Associació Hotelera de Palma, perquè ens pugui explicar com enfronten i com celebren, no?, aquests 50 anys. Bon dia, Francisco.
Bon dia, Marta. Bon dia, Xisco. Bon dia.
Com se presenta aquesta temporada turística? Perquè ahir, precisament, varen compartir algunes de les xifres. Fins al mes de juny varen superar els 8 milions, gairebé unes xifres que superen les de l'any passat en un 2% més que el 2025, o sigui, és un creixement lleuger, però que no sé si s'ha notat realment aquest increment de turistes enguany.
Bueno, en el caso de Palma y Cala Mayor, nuestra asociación hotelera tiene una ocupación muy similar a la del año anterior, tenemos en torno a un 85% de ocupación y con una diversificación de mercados muy interesante, sobre todo por la aparición de los mercados de largo radio, como el americano, el estadounidense y el canadiense, sin dejar de mencionar también los mercados maduros, como el británico, que tiene muy buen repunte este año, y el alemán, que al final es el que nos da una estabilidad a lo largo del año.
Clar, i com va sorgir aquesta iniciativa, ara fa 50 anys ja que som, ja que jo m'he hagut de parlar d'aquest aniversari, sí, de crear l'associació hotelera de ciutat? Perquè d'entrada, quan tu em pensa en venir a Mallorca, en sí, lo darrer que penses en dormir a Palma. Sí. Tothom pensa anar a Serenal, anar a Costa, però a ciutat, poc a poc, passeta a passeta, anar sí, aconseguint allò que seria un planter hoteler de sí, primera magnitud.
La verdad es que sí, y es para sentirse orgulloso, nosotros lo estamos mucho, por la evolución que ha tenido. De hecho, en la celebración del 50 aniversario de la asociación El Castillo de Bellver, fue un punto de partida, fue un reconocimiento a los que nos han precedido, a los que han apostado por un turismo en la ciudad, por los que han apostado incluso en los tiempos más difíciles y han entendido que recibir a visitantes es mucho más que ofrecer una habitación. Es compartir nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestro destino y crear experiencias que realmente merezcan la pena para el que nos visita y que eso reporte también en la vida del residente. Entonces, esa celebración para nosotros fue un, vamos a decir, una vista atrás, un reconocimiento a todo lo que se ha hecho, un agradecimiento en general a todos y un punto de partida nuevo hacia dónde queremos ir. Por eso el rebranding, como bien decís, de Palma Hotels es ese impulso, esa nueva marca que significa lo que has dicho, innovación, turismo, modelo de turismo responsable, un modelo más moderno, más que aporte a la sociedad, que esté durante todo el año, porque Palma Hotels somos 365 días al año. Es una asociación y claro, Palma ha dotado de un atractivo turístico de muy alto nivel. Se han transformado muchos palacios que estaban abandonados en nuevos hoteles que ofrecen una calidad muy importante, que ha hecho que barrios hayan mejorado y que hayan tenido un punto de luz, vamos a decir, en sus zonas, y que al final ha creado un perfil o ha traído un perfil de cliente nuevo, un perfil de cliente que nos hace a nosotros prescriptores de nuestra cultura, de nuestra gastronomía y del arte y de la cultura de la isla.
Clar, Francisco, ara que dius això, és un altre tipus de perfil, no és el mateix de Platja de Palma, no és el mateix de la zona de costa, i evidentment no té res a veure amb aquest turisme de botellot o que només venen cercant diversió a les totes. Pues és cert que quan un tria un hotel a la ciutat, també per un tema de preu, perquè es peu també ja marca una frontera a l'hora de fer certs comportaments. Sí que és cert que és un turisme com a més tranquil i que sí que valora, això que deies tu, aquestes experiències, i coneix una miqueta més, no només venir a Palma, sinó també implicar-se en el que seria la vida cultural y con ella, esa ciudad y viurarla.
Exacto, exacto. Esa es la apuesta y estamos orgullosos porque realmente lo hemos conseguido. Tenemos que seguir avanzando en un modelo, dijéramos, cada vez, pues eso, más a lo largo del año, pero la apuesta nuestra es por el modelo de calidad. No es el volumen, es verdad que vienen más pasajeros, vienen tal. Nosotros, nuestro mantra es menos es más. Nuestro mantra es gestionar mejor, tener una calidad que repercuta en el destino, que repercuta en la sociedad y ser en ese sentido pues circulares. Al final, como digo, nosotros al final nos hacemos prescriptores de lo nuestro y ahí es donde se genera valor, ahí es donde te vienen pues estos clientes que lo que aprecian realmente pues es eso, es vienen a probar nuestra gastronomía, a conocer el destino. Un cliente que viene de Estados Unidos o de Canadá no cruza todo el Atlántico para ir a la Exacto. playa, claro. que es muy loable. Viene porque está interesado en lo nuestro. Y eso a nosotros nos hace sentir muy bien. Porque
al com ha guanyat terreny la ciutat, que apuntava en Xisco, no? Com cada vegada també els turistes volen gaudir del que és museus, gastronomia, història, etc. Respecte a les xifres...
Un dato... En TripAdvisor han sacado una lista de los 20 mejores hoteles de España. De los 20 mejores de España, 4 son de Palma.
És una xifra altíssima.
Veiem un president orgullós.
No, home, és que poden sentir orgull.
Os tengo que decir que no es una casualidad. Eso es fruto del trabajo, eso es fruto de la apuesta por la excelencia en el servicio, por mantener también a plantillas con talento, porque al final el cliente... Podemos tener todo muy bonito, podemos tener, que lo tenemos, un buen patrimonio de ciudad, pero si no tenemos el patrimonio humano, en las personas que sepan tratar y que sepan tener esa vocación y ese talento en el servicio, no valdría de nada. Entonces, yo quiero destacar mucho el mérito que tiene el personal en general que hay en Palma, porque es verdad que el sentimiento general del turista es que hay un servicio muy cálido y muy profesional, y eso es para estar orgullosos.
Ahir teníem constància d'aquestes xifres que ens aportàvem un poc més informació sobre el turista sí. que ve, sobre la nacionalitat, sobre les despeses, la nacionalitat. A veure si coincideix també amb el turista que arriba a ciutat. Sí. La gran majoria, un 84%, van ser visitants internacionals. Molt Estem bé. Parlant de 2,27 milions, mentre que el turisme nacional superava les 441.000 persones. Mm-hmm. Com ha estat aquest turisme nacional internacional? Ha hagut una aposta també per el turisme espanyol? No sé si s'ha notat també aquesta crescuda?
Sí, bueno, el turismo nacional ha tenido este año también un hándicap importante, que es el precio de los vuelos.
Claro, aquí tenemos un problema.
Sí, el precio de los vuelos se ha encarecido muchísimo. Y ahí sí que se ha notado que ha habido un receso de cliente nacional, que es un cliente potencial para nosotros y que apostamos por ello también. Ahora tenemos la época de la Copa del Rey, y es verdad que en Palma pues se ve mucho cliente nacional que viene un poco acudiendo a esta cita anual que es la gran copa del Rey de Vela, que es la más importante del Mediterráneo. Pero a lo largo del año sí que, y de la temporada, sí que se nota esa bajada, y la causa principal es esa. Es que somos, sobre todo en el transporte, somos muy caros.
Heu sintonitzat IB3 Ràdio, som en conversa amb en Francisco Serrano. Ell és president de l'Associació Hotelera de Palma. L'hem convidat perquè aquesta associació ha complert 50 anys, les seves noces d'olla, han viscut un procés de rebranding. Allò que diuen els moderns ara, això, rebranding. El que abans se deia canviar de marca o canviar una mica d'imatge corporativa, i ara són Palma Hotels. Clar, parlam de que heu posat Palma al mapa de turisme de tota casa, però també no sé si també dormir a Palma s'ha tornat amb una cosa molt exclusiva. No sé si també dins aquesta oferta d'aquests 70 i busques d'establiments n'hi ha per totes les butxaques, o ens hem especialitzat amb això que seria un turisme molt concret, internacional, amb un poder adquisitiu també molt bo, i sí. si un té una urgència. No sé si encara queden molt d'hostalets, perquè jo l'altre dia, sense anar més lluny, ens cercava uns companys que venien i dormir a un hostal clàssic de vora la plaça d'Espanya ja no té preu d'hostal, ja és una altra cosa.
Sí, sí, bueno...
No sé si això s'acaba bé d'aquesta modernització. Clar, s'ha invertit tant en modernitzar que també ha foragitat cert tipus de públic.
Hay que destacar, cierto, que la apuesta en los hoteles boutique del centro ha sido para un producto muy exclusivo, para un cliente también de un poder adquisitivo alto, pero también tenemos que mencionar que Palma tiene una diversificación de hoteles, tiene una variedad de hoteles muy amplia, ¿verdad? A nivel hostal no, pero sí que tenemos hoteles de grandes dimensiones, para congresos, para eventos importantes, tenemos esas experiencias más de hotel boutique de centro, las categorías están todas entre 4 o 5 estrellas, es verdad que ya no quedan esos hostales o esos hoteles.
De dues estrelles en queden pocs, tot i que ja saps allò que diuen, que un 2 estrelles a Balears és com un 4 estrelles per molts racons d'Europa.
Totalmente, totalmente. Cuando vamos fuera nos damos cuenta de ello.
Moltíssim. Sí. És a dir, a Europa no pots anar a manco de 4 si no vols que una rata te surti de darrere un cantó.
Per favor,
en
quina exageració.
No és cap exageració. Sí. Jo un dia vaig anar amb 4 estrelles a França, no diré la ciutat perquè no vull quedar-me enemig, i vaig al·lucinar de que el lloc tingués 4 estrelles. Sí. Vaig dir, haurien de fer una passejadeta perquè nostra, i entendrien el significat de 4 estrelles perquè, amb un tema de servei i sobretot de renovació.
Som una societat molt acostumada al turisme, no? Que ha viscut una evolució...
Que sobretot m'imagino que els hotelers de les illes ho entenen, que també sempre s'ha d'estar en contínua renovació.
Exacte.
Aquests hotels, mobiliari, petites reformes que li donen un aire una mica més modern... Poques vegades aniràs a un hotel a Mallorca, en general, qualcun deu haver, però que entris i diguis, és que això se va construir l'any 20 i han deixat això a vintage.
No, ha habido una apuesta importante por la inversión, por la reconversión. También tengo que decir que no solamente lo que se ve, porque es verdad que a nivel decoración, a nivel reformas, aparentemente se ven, pero también a nivel interno tengo que decir que hay cosas que no ve el cliente, que también son inversiones importantes en temas de gestión de agua, de eficiencia energética... Claro. Hay muchas...
Això també de vegades, Francisco, depèn de nosaltres. El fet de no demanar que tinguem vins a Taveola cada dia sembla un doi, però també s'alvia molt de litres d'aigua. Jo a mi no crec que m'agrada molt dels hotels de Balears, que jo de vegades hi vaig a passar aquestes setmanes i tal, és que tots tenen un bon banyo. No sé si és una cosa que l'associació ja ho porau per norma, els banyos han d'estar com drets. T'ha d'entrar ganes de dutxar-te quan vas a un banyo de Mallorca, però et cerca que aquí a Balears se'n té molta cura. Te volia demanar, abans em parlàvem amb Marta, tema eclipsi. No sé si ara heu vist un nínxol en so turisme astronòmic, perquè a mi m'ha al·lucinat la quantitat de gent que s'ha desplaçat per aquest eclipsi. No sé si ara, cada vegada que hi hagi una ona o que el sol s'arremeni una mica, els hotelers heu vist aquí possibilitat d'anunciar-ho i a partir d'aquí ja anar creant experiències.
Este año, concretamente, ha caído en el 12 de agosto, entonces, claro, es difícil medir un poco el impacto que ha tenido en lo que es la zona Palma, sobre todo, y Calamayor, porque son épocas que normalmente siempre hay un pico de ocupación alto. Sí es cierto que sabemos que muchos han venido motivados en el viaje por ello, ¿no? Por el tema del eclipse. Y soy consciente y tengo conocimiento de ello, de que toda la tramuntana lleva meses con una ocupación ya con el completo, casi en la puerta en todos los establecimientos sobre todo de la Sierra de Tramuntana. ¿Es un nicho? Pues sí, yo creo que sí. Creo que el eclipse se va a repetir en 2 años más. Hay uno de los eclipses que creo que va a caer entre enero y febrero del 2028, creo. Ahí sabremos si tiene ese empuje, porque la verdad es que sería más interesante, ¿no? No podemos mover el eclipse, pero sería muy interesante tenerlo en invierno.
La veritat és que és un orgull, no?, que les Balears sigui un dels llocs triats per poder gaudir d'aquesta experiència. S'està notant en pràcticament tot i els hotelers també ho expliquen. Amb un augment significatiu de les reserves, si haguéssim de parlar d'algun percentatge, Francisco, d'augment significatiu de cara al 12 d'agost, podria, no sé, distingir-se a les estadístiques o pràcticament no? És indetectable.
No, és impossible, perquè, com digo, el 12 d'agost és una fecha...
Que és clau, no? És el pic de la temporada turística. Se pot analitzar en un global.
Yo,
¿no?,
lo que sí veo positivo, y hablando del nicho de mercado, es que a lo mejor clientes, dijéramos turistas, que hayan venido motivados por esto y no conozcan el destino, que descubran un destino, que vean, joder, qué gastronomía, qué hoteles, qué vistas, qué isla más auténtica, más bonita y tal, y que de ahí pues también sea una capacidad, un poco de conocimiento para un cliente, vamos a decir, del modelo que nos gusta.
L'Associació Hotelera de Palma ha fet un esforç en aquest mig segle d'activitat per poder tenir cura dels seus hotels, reformar-los, rehabilitar-los, adaptar-los, no?, i oferir als turistes que venen a visitar-nos, no?, tot el que suposa ciutat, no?, el nostre patrimoni artístic i cultural, que ha estat també entre les preferides de les destinacions. Dels 20 millors hotels d'Espanya, 4 són precisament de Ciutat Francisco.
Estic orgulloso d'ello.
I no ens estranya. Moltíssimes gràcies per aquesta visita i enhorabona per aquest
nada,
segle d'activitat.
Muchas gracias a vosotros por invitarme y nada, que viva Palma y que viva el turismo siempre.
10:27, una petita pausa en el camí i tot d'una continuem analitzant l'actualitat d'aquest dimarts.
Tres ràdios, dial. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Josep, com estàs?
Molt malament, fa molta calor.
És a dir, fes calor, posa'ns aire.
No, ara estic bé aquí.
Fa calor psicològic.
No ho sé jo.
Sí, psicològic.
Quan hi ha vacances?
Quan hi ha vacances? Ah, no ho sé, nosaltres no ho fem.
Xiu-xiu és tot l'estiu.
Sí. Ah, que bé. Servei públic.
Servei públic total.
Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar.
Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raül Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No, i no t'obram, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raül Valls. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Són les 10:30 en punt. Mireu, des del passat mes de febrer, els veïnats de Cala Sant Esteve i es Fonduco, es Castell, a Menorca, viuen una situació de risc per les seves cases a causa del possible despreniment de roques del penya-segat.
Doncs així és, Marta. Més de 4 mesos després, la situació no ha millorat. Alguns dels veïnats han desbrossat les seves finques, mentre que l'Ajuntament del municipi ha contractat un tècnic per fer el projecte de consolidació d'aquest penya-segat. Malgrat això, alguns dels veïns no es volen fer càrrec de precisament aquestes obres de desbrossament i finançament de les seves finques, dificultant així la tasca dels tècnics.
Recordem que va ser un episodi molt difícil perquè per la caiguda d'una d'aquestes roques damunt una casa va provocar la mort d'un home. Ara, mesos després, és una situació a la qual els ajuntaments i les diferents entitats estan fent feina de valent, però encara queda molt perquè aquest lloc en concret pugui tornar a la normalitat. Avui podem saludar Lluís Camps, que és batlle de Es Castell, perquè mos expliqui un poc l'evolució i en quin punt s'ha trobat. En Batle, bon dia.
Hola, bon dia.
Li faig directament aquesta mateixa pregunta, després de que mesos, en quin punt se troben?
Bueno, a dia d'avui tenim per parts, Fonduco, tenim que està bloquejat l'accés per poder passar en vehicles, perquè hi ha que fer una actuació de consolidació d'Espenya-Segat que afecta directament a la via, i per temes de seguretat pues, està acotat l'accés. Hem fet diferents reunions amb els veïns, amb l'associació de veïns del Fonduco, amb la propietat de lo que són les parcel·les a la part de dalt, i estan mirant de poder arribar a acords per poder fer les actuacions. Val? Això és un tema completament civil. Hi ha molt pocs metros que tingui titularitat pública a l'administració, o bé sigui autoritat portuària o l'Ajuntament del Castell. Per tant, segons quin tipus d'accions, a nosaltres se mos condiciona perquè no són competents ni són titulars. Per tant, intentam col·laborar la màxima predisposició i col·laboració. Per això van agafar i mos van fer càrrec de la redacció del projecte executiu, perquè els veïns no tinguin que fer, cada un de que tinguin que fer actuacions de consolidació d'Espenya-Segat, contactar un tècnic i per poder facilitar i acursar plaços per poder disposar del document que té que ser seguia per les accions que tindran que fer cada un dels particulars.
El problema, Batlle, me perdoni que sí? l'interrompi, és que quan vostè diu, clar, l'Ajuntament no té competències en totes les matèries, no? O en tota la problemàtica que està vivint aquesta zona en concret. Clar, intervenen altres entitats, me refereixo a costes, govern estatal, etcètera, etcètera, però això, el problema és que endarrereix moltíssim les actuacions, i aquí parlam de persones que encara no han pogut, malauradament, tornar a casa. Després parlarem amb la Carme, testimoni, una dona que vostè sap ben bé, no? Va perdre el seu pare en el despreniment d'aquesta roca. De quina manera condiciona aquesta burocràcia i que intervenguin altres entitats que tot s'atorbi més en el temps?
Bueno, per començar, com que ratllam de temes de seguretat i temes de supervisió per part de tècnics qualificats i competents en la matèria, doncs nosaltres, com a administració, hem de fer l'expedient, té que estar ben argumentat i ben dotat dels diferents estudis i projectes executius que corresponen. A partir d'aquí, nosaltres intentam, vam fer ja una primera reunió fa qüestió de dues setmanes amb els veïns del Fonduco, que tenen ses cases que a dia d'avui encara estan pendents de fer una actuació. Prèviament, en aquest document que se'ls va fer entrega el dia següent de sa reunió informativa, i ara estem pendent de que passin unes setmanes de reflexió perquè a través de l'associació de veïns que representen els veïns del Fonduco, convocarem a finals d'estiu per intentar saber si ells se posen d'acord per poder fer una actuació conjunta. Una actuació conjunta, segons el projecte executiu, té una previsió d'acció d'uns 3 mesos i un preu aproximadament d'uns 200.000 euros. Val? Nosaltres, com a administració, vam signar la setmana passada amb el Consell Insular de Menorca un conveni de col·laboració i que hi ha una partida d'aproximadament uns 100.000 euros que es repartirà entre Fonduco i els veïns de Sacala. Hi ha que dir que aquesta repartició se té que fer baix una normativa, baix una transparència, i, clar, els veïns també ens tenen que compartir, anunciar, si venen d'acord a fer una actuació conjunta o hi haurà veïns que ho volen fer de manera individual. Clar, nosaltres no ens podem posar en cada decisió personal d'aquests veïns. I si no afecta a via, en el vial públic, no tenim per poder nosaltres obligar de forma subsidiària a fer aquest tipus d'actuacions, val?
Clar, Ivalda, mentre es dirimeixen totes aquestes qüestions, hi ha una data perquè els veïnats d'aquesta zona, tant de Cala Sant Esteve com del Fonduco, tinguin clar quan podran tornar a casa?
Pues no, sincerament no. Ara, els qui van més adelantats amb el tema de seguretat són Fonduco, perquè ja tenien, m'ho van entregar el projecte executiu, està compartit amb ells, ara són ells els que tenen que analitzar de forma individual o global. Nosaltres entenem, per sentit comú, que és molt més econòmic, molt més eficient i ràpid si ells es posen tot d'acord per poder contratar només una empresa i que aquesta empresa s'encarregui de consolidar tot el penya-segat i després se faci la repartició segons l'import d'acció que tinguin que fer cada un dels veïns. I l'Ajuntament pues, farà l'aportació, el 50% dels diners que tenim destinats per aquesta acció, perquè els veïns tinguin que fer l'aportació mínima. Val? I en quant a la Cala Sant Esteve, com que era un poc més complexa i van tenir que prioritzar una de les dues urbanitzacions, van prioritzar en aquest cas Fonduco, en aquest moment tenen encara un mes aproximadament per poder acabar de redactar el projecte executiu i farem el mateix. Una vegada disposem d'aquest projecte executiu oficialment entrat a l'Ajuntament, convocarem a tots els veïns que tenen que fer actuacions baix una supervisió tècnica per poder-los explicar, compartir aquest document, i haurà el tècnic que està redactant aquest projecte perquè puguin demanar, consultar qualsevol tipus d'aclariment pues, que les tècniques hi pugui fer, val? I clar, la Cala Sant Esteve és diferent perquè les dues accions que se tenien que fer són les que condicionaven directament una caiguda a la via pública. Ja s'han fet aquestes actuacions, per tant, el vial està alliberat per poder passar els vehicles. Vale? Ara està condicionat perquè se fan unes obres de dotació de servei, que és una altra cosa en paral·lel, clar, que ha coincidit amb els temps aquest mes. Val?
Malauradament són feines extenses. Vostè ho ha explicat. Lluís Camps es batlle de Es Castell, per si qualcú s'incorpora en aquest moment. S'estim parlant de la situació a Cala Sant Esteve i es Fonduco 5 mesos després de que tot passàs, no? De que caigués aquesta roca i de que el penya-segat dificultés l'accés a l'habitatge, sí, a totes aquestes persones. Padre, moltíssimes gràcies per la seva atenció. Pues, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i a Betres, com sempre. Bon dia a tothom.
Igualment. I és que són molts els veïnats afectats, Xisco. Cadascun, depenent de la seva situació en concret, cadascun té una situació particular diferent.
Però més enllà de ses cases, que serien pèrdues materials, també hi ha hagut pèrdues humanes, precisament per mort d'aquest esfondrament, d'aquest despeniment de roques. Nosaltres ara volem parlar amb una de les parts més afectades per aquest succeït, és na Carme Serra, una de les veïnades. Na Carme va perdre son pare per mort dels despreniments i volen parlar amb ella perquè ens expliqui de primera mà com es viu ara mateix, com viuen els veïnats de Sant Esteve i es Fonduco, aquesta situació i sobretot aquesta espera. Carme, molt bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, volíem demanar com està la família. Han passat mesos, però m'imagino que la pèrdua, el disgust, la sensació d'impotència et se mateix aquest primer dia.
Sí, sí, és el mateix. Són 6 mesos que, com dic, no s'ha mogut ni una pedra, literalment. Està tot igual. Les cases estan tancades, s'han deteriorat, i tot això també amb el dol que estem volent passar, amb tot aquest tràfic de coses que no ens ho posen gens fàcil, res. No, ens sentim un poc desemparats, la veritat.
Clara, parlàvem...
Ajudes poques i així estem.
Clara, parlàvem amb el Batle del Castell, amb el Lluís Camps, i deia que era un tema de manca d'acord entre els veïnats. Tu, com a veïnada afectada, exactament quins són els emperons que no permeten que la situació avanci com voldria l'Ajuntament?
També han estat molt d'estudis tècnics, molta burocràcia, molt de papers, que fins ara l'únic que s'ha fet. Ara sembla ser que tenim el tècnic que l'Ajuntament proporcionarà, però el problema és qui es fa càrrec de del que digui aquest tècnic. És el que t'esbatla. El Fonduco són 200.000 euros, però la cala no seran 200.000 euros. Qui paga això? Jo tinc un informe topogràfic de ca meva, de la meva finca, ja l'he fet, que diu que això no és del meu, que no és de la meva finca. Ho he de pagar jo? Quan no és meu, no és ca meva?
Clar, perquè Carme se refereix a que és de costes, no? Si mal no tinc entès, no? I és aquí...
No, d'un altre propietari
explica
que no es vol
a què se refereix en concret? Explica-ho.
No, que l'Ajuntament de Moldavi que no pot actuar perquè està entre dos privats. Nosaltres, com no sabíem si era nostre o no, hem encarregat un informe topogràfic d'una tècnica, que ens ha dut també un cost, no? Però, bueno, era ja per saber si era nostre o no. I la tècnica ens diu que no és de la nostra finca, nosaltres no ens pertany a Espanya Segat, sí. Ni a part de dalt, que és un altre propietari, i l'altre propietari ja ha tingut negociacions amb ell i diu que no és seu tampoc.
Clar, és que la lògica diu que si això no és de la propietat, les reparacions, el manco ho hauria d'assumir, evidentment, no un particular, en aquest cas, vosaltres. No sé si heu tingut assessorament legal davant aquest conflicte.
Sí, nosaltres estem amb un abogat del primer dia que va passar tot, perquè són molt de qüestions. Nosaltres ja no volem... Vull dir, nosaltres ja... L'únic que volem és tornar a casa, no anem i que ens arrenguin això per poder tornar a casa. Nosaltres estem fora de casa, pagant un lloguer que avui en dia són inassumibles, i és que no podem més, hem de tornar a casa. Són 3 cases que tenim tancades, 3 cases que has de seguir mantenint, que es fan malbé, que has de pagar els seus gastos, la seva llum. A part de la casa que estàs on visquent, econòmicament nosaltres no som una família amb poder adquisitiu alt com el millor altres finques de la cala. Nosaltres som vasits de tota la vida que hem comprat a casa, els meus avis, hem anat fent petita cosa, petita cosa. No tenim aquest desmussament de doblers per dir, vinga, l'arrenjo jo i s'ha acabat. No puc.
3 cases no tancades, has explicat, Carme, 3 cases tancades, una d'elles...
3 cases meves, és a dir, de la meva família.
Exactament.
Després hi ha més veïnats...
Exacte.
També estan fora de casa sí. I no tenen casa. No
evidentment, parlem del teu cas en particular perquè afecta 3 habitatges d'una mateixa família. Un d'aquests habitatges...
3 famílies.
Exactament, i un d'ells és el que l'habitatge on malauradament va caure la roca i va morir el teu pare. Has d'assumir un lloguer ara mateix. Sou un nucli familiar que ara mateix està fent esforços de valent per poder tirar cap endavant. No sé si teniu esperances. Has pogut escoltar el Batle que ha estat abans amb nosaltres i explicava tota aquesta burocràcia que suposa, no?, que tantes entitats...
No, perquè no tenen... Ja dic, 100.000 euros a repartir entre la cala i el Fonduco, que serà això, no serà res. Si s'arrenca el Fonduco, ja són 2.000 euros, 200.000 euros, la cala serà molts més, perquè hi ha molt menys tros i està pitjor. Ja ho he dit, ja dic que havíem prioritzat l'altre perquè la cala era més complicat.
No sé quins recursos manegeu, perquè...
Que encara m'ha donat l'informe, no podré fer-ho.
Clar, nosaltres...
No podré fer-ho.
Entenem la situació, que és dificilíssima. Nosaltres, com vàrem fer, no?, la primera vegada que vàrem parlar amb tu, és tenir un compromís al manco a donar-vos visibilitat, perquè jo crec que és una qüestió d'empatia, de posar-se la pell d'altres persones. Això li pot passar a qualsevol. Què faria, no? Si de sobte que a teva se veu en aquesta situació, no parlar només de danys materials, evidentment, apuntava Xisco també el que suposen la pèrdua de vides humanes, com va ser el cas del teu pare. Ja te dic, des de la nostra part, només el nostre compromís a donar visibilitat a una situació que estan patint tots els veïns. Teniu esperances que es pugui solucionar?
De moment estem costejant nosaltres el desbrossament, per, ja que sabem que no és nostre, que no és que nostre, estem actuant a una propietat que no és nostra, però és l'única llum que tenim per anar fent passes per poder tornar a casa. Nosaltres hem de tornar a casa. No, no ens queda més ja recursos per seguir sostinguent tot això. És que no...
I t'ha dit una cosa, sembla tan mal d'entendre que no se pugui fer res davant una injustícia tan brutal com la vostra, de veres que ens sap greu, sobretot tot el nostre recolzament als veïnats de la zona. Carme, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres per donar visibilitat.
Igualment per tu. T'anava a dir, Xisco, és que me sembla increïble, no? A vegades dius, per què, com és possible, no?, que no hi hagi una solució, que tots estiguin endarrerint tant en el temps, que hagis de pagar un lloguer perquè ca teva, de sobte, no?, ha quedat totalment derruïda. La veritat és que no tenc paraules.
Ho ha dit ella, burocràcia. Fins que descobreixes qui és l'amo, descobreixes de qui és la responsabilitat civil subsidiària i comencen a fer-se les feines, si tot va bé i tot va rodat, es tens, però avança, però si un dels propietaris, si un dels propietaris diu, escolta, jo no estic d'acord, pens que no era així, i hi ha d'haver un quòrum perquè l'Ajuntament pugui actuar, és com una espècie de carreró sense sortida que, malauradament, damunt el paper, és burocràcia, però ara li hem posat cara i na Carme explica que ella té la seva vida suspesa. És a dir, tres famílies, tres cases, que ara han de reagrupar-se a una altra banda. Un lloguer en el problema d'habitatge que tenim...
I mantenir les cases, perquè malauradament no se pot accedir, les has de mantenir. Tenen un IBI, tenen un rebuig de llum, gas, electricitat, el que sigui, no? I mantenir totes aquestes cases per mort del que va succeir ja fa, per cert, 5 mesos. Aturada en el camí, 10:45, parlam de novetats respecte a la intel·ligència artificial amb Mateu Oliver, col·laborador habitual d'aquesta casa i degà del Col·legi d'Enginyers de les Illes Balears. Tot d'una.
IB3 Ràdio és informació. Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
Ens enyorau? Ah! Tornem!
Bogeria absoluta!
Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el Trofeu Ciutat de Palma, a IB3 Ràdio.
Mare meva, quin vespre!
El nou Reial Mallorca de Luis García es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain.
Ulala, monagur, bají,
tota l'emoció del Trofeu Ciutat de Palma a IB3 Ràdio.
Una temporada més amb el Reial Mallorca, ens endimoniam!
Que repiquin!
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Sovint parlam en aquest programa d'intel·ligència artificial, ja sabeu, forma part del dia a dia, a l'hora d'escriure, a l'hora de cercar informació, crear imatges... Pràcticament és vera que cada vegada és més habitual, però qui posa els límits? On existeixen, on se posen, Xisco, aquestes línies vermelles?
Idò, la Unió Europea acaba de fer una passa important. Des d'aquest 2 d'agost ha entrat en vigor una nova fase de la Llei Europea d'Intel·ligència Artificial, una normativa que vol regular l'ús d'aquestes eines i protegir els drets dels ciutadans. Entre les novetats més destacades hi ha la prohibició de les aplicacions que permeten generar imatges de gent nua amb intel·ligència artificial, considerades de risc inacceptable per seu potencial per vulnerar drets fonamentals i facilitar situacions de violència digital. I a més, aquesta llei obliga a identificar els continguts creats en via i preveu sancions econòmiques importants per a aquelles empreses que no compleixin les noves obligacions si volen operar dins el mercat europeu. En parlam, com sempre, amb en Mateu Oliver, degà del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Balears. Mateu, avui des de la distància, molt bon dia.
Hola, què tal? Com esteu? Com va això?
Com sempre, encantat de saludar-te des de la teva casa d'estiu, perquè veiem uns arbres allà darrere. Deus estar ja mig de vacances. I te volia demanar, parlant d'aquesta llei, què representa l'entrada en vigor d'aquesta normativa de la Llei Europea d'Intel·ligència Artificial? Amb què acabarà?
Hombre, de fet, és un avanç que està molt bé. La llei, la gent en el principi pareix que està pensada com a per posar traves, i en principi no. En principi, el que vol és posar una sèrie de gradacions de risc, i com molt ben heu dit vosaltres, el tema de fer ús de persones a través de fotos i a través d'intel·ligència artificial, això, òbviament, està molt, molt perseguit. Altres maneres de fer, com influir damunt sa gent, impersonal, és a dir, agafar personalitats d'altra gent, fer deepfakes, també això està bastant penat. I després, un ChatGPT normal i corrent, això no s'hi posen moltes pegues. I el que és també, que està bastant perseguit, és el tema de quan agafes i cerques patrons damunt persones. És a dir, aquest trobar... Que això ho fa bastant l'estat, Vull dir, quan tu vols fer una campanya o un triatge damunt a qui atendre primer a un hospital, doncs, home, se fa un triatge per IA. O s'acabarà fent un triatge per IA. Això ho podrà fer l'hospital públic, però tu no pots fer el triatge per IA dels teus clients. No sé si m'explico un poc, no? És que no te permeten treure coneixement de grans dades dels teus clients.
Una de les mesures més comentades és aquesta prohibició de les imatges que se generen de nus, que tu feies referència, en via. Aquesta era una regulació supernecessària. La Unió Europea en dedica és pionera en aquesta regulació. No sé si ara això marca el camí que tal vegada podrien seguir altres països, perquè aquí hem posat límits, però altres països tal vegada no tenen tan clares aquestes delimitacions.
No, Europa sempre és pionera. De fet, a vegades fan un pot de befa d'Europa perquè han sotapat de les botelles d'aigua, no? Llavors, a vegades pareix que Europa se dedica a regular coses que són d'oix, però això realment no ho és. I està molt bé que ho hagin fet. Clar. Altres països seguiran, sí. Però també jo voldria posar un poc el punt d'atenció en que la IA és un forat així de gros per on surten dades personals. Cada vegada que tu estàs més integrat a IA dins els teus documents, per exemple, dius, ara arregla'm aquest document i fem-ho així. Tota aquesta informació teva surt del teu ordenador, se'n va a un servidor d'un altre que tu no saps qui és, t'ho arreglen i t'ho tornes document. Aquí la llei ho diu com un pot de passada, però no s'hi posa de veres. És a dir, quan tu integris a IA dins el teu propi ordenador i el model sigui exterior, tota la teva informació personal sortirà cap de fora.
I qui
no sé si això clar, no ho està conscient.
Qui controla que tot això se pugui complir? Que no me diguis que sigui la mateixa IA, perquè si no ja... Però no sé...
Sí, no, quan s'implanti, perquè clar, aquesta norma europea és un marc. Després cada estat membre farà la seva adaptació pròpia. Totes les empreses d'IA americanes i crec que xineses, estan a Irlanda per un tema d'impostos. Llavors, aquí es truco és veure com Irlanda adopta aquesta normativa europea, perquè allà hi estan les empreses que realment són les que tenen els models.
Clar, a partir d'Irlanda se podria després tenir com a model, no?, per aplicar-ho a altres llocs del món, Europa com a pionera, i la resta del món, qui sap si seguirà les mateixes passes. La IA, és vera, ofereix moltíssimes oportunitats, però també ofereix riscos. Ara mateix, a quins riscos mos enfrontam? Perquè tu cerques notícies i és vera que hi ha algunes molt apocalíptiques, no?, de si la IA ens passarà davant, no?, si realment hi haurà una revolució de la IA. Surten notícies, a més, molt cridaneres. No sé si fins a quin punt hem de tenir certa cura amb aquestes notícies. Tu creus que tot això se mos anirà de ses mans?
Home, jo crec que... Ara diré una cosa com un titular, no? És que la IA se mos n'ha d'anar de ses mans.
Ai, no me diguis.
És una eina. No, però és que aquí ve el matís. És a dir, és una eina que donarà superpoders a ses persones. Llavors, la investigació en IA agafa unes capacitats que una persona normal no hi arriba. És una revolució i, a més, necessitem solucions ja d'IA. És a dir, el tema del canvi climàtic, el tema de l'energia, necessitem coses creatives no tant, però sí ràpides, com permet l'IA. Ara bé, això no vol dir que l'IA te passi per damunt. Això vol dir que tu, és com si canviessin de cotxe. Diu, no, vale, anàvem amb un cotxe de cavalls i ara anirem amb un Fórmula 1. Bé, molt bé, és que condueix s'ha de tenir el comandament del cotxe i el cotxe va més ràpid, en efecte. L'IA va més ràpida. Però sempre hi ha d'haver una persona controlant l'IA. Per tant,
aquí,
a mi ja m'està bé.
Aquest és el punt important. Sempre hi ha d'haver una persona controlant la intel·ligència artificial.
Exactament.
Davant de tots aquests arguments que diuen la IA ens llevarà la feina. Val, potser se substituiran algunes feines, però la IA mai estarà controlada per ella mateixa. O sigui, sí que necessita els humans.
No,
és com saber utilitzar la IA. Tu pots utilitzar la IA o saber realment utilitzar la IA. És aquí aquest matís que marcarà la diferència.
Sí. Sí, no. Seia, quan tu, en el final són multiplicacions de matrius. No té sentiments, no té res. I si li dones unes dades errades, te dona resultats errats. Per tant, el que interessa és que hi hagi una persona que controli això. Europa, amb aquesta normativa, ja ha plantat la llavor de que això ha d'anar per aquest camí. Es veurà que hi haurà estats que no ho seguiran, d'acord? Però això no vol dir que nosaltres no ho haguem de fer. De fet, Europa és la cuna de les llibertats i la cuna de la democràcia, perquè realment, a mesura que el món ara s'està retransformant, veiem que quina sort són europeus.
Clar, en aquest sentit, hi ha una frase que m'agrada molt d'un filòsof que de vegades ve en aquest programa, que no és Mateu Oliver, que té una frase que és: per a la IA, matar i cantar només és un verb.
Exactament.
Que si t'equivoques teclejant...
Sí, però a mi aquesta frase me va deixar
pot ser atacant una àrea, com si fos una Maria Callas, o pot ser taniquila, perquè la IA, com diu en Mateu, no té sentiments. Però si parlant de transparència, també s'haurà d'avisar, no? Parlaven, no dit fakes, no despullar la gent, però també altres coses manco perceptibles. Segons aquesta nova llei europea, hauran d'avisar si un vídeo està fet en IA o no. Ho dic perquè molta de gent s'acaba creguent moltes coses, bàsicament perquè estan molt ben fetes, però a partir d'ara, per llei, si tu operes a l'espai Schengen, a Europa, haurà de dur una llegenda, un avís que digui imatges produïdes en IA, bàsicament per evitar problemes.
Exactament. I si també estàs amb un xat, t'han d'avisar si és de l'altre costat és una persona o és una IA, que el teu contingut que hagis generat en via generativa has d'avisar que aquest contingut està fet en via generativa, la qual en el final resultarà ser una mescolança, no? Perquè tu fas un document i és vera que la gent, jo som de l'opinió que s'ha d'ajudar d'IA, però en el final li ha d'acabar donant el seu impàs. Hi ha moltes investigacions que la IA les fa molt més ràpid que una persona, llavors aquí hi haurà d'haver un peu de pàgina que digui aquesta investigació l'ha feta la IA.
Clar, és especificar què és el que ha fet la IA i què és el que no, i qui sap si en un futur també tindrà més valor, no? Les coses fetes per als humans o tornarem al boom artesanal, perquè l'artesania és veritat, està guanyant molt de terreny. Qui sap si tot això passarà? Me mires així com una cara d'incertesa,
no,
però tot va i bé.
Estimada, però no veig artesania en la programació.
No, en aquest cas, però sí que hi ha un boom i ara mateix
ho podrà dir. Jo sempre a favor
d'Arts
and Crafts.
No? Filosofia, per exemple, la filosofia abans no existia a les carreres, era una carrera que te deien no té futur i ara mateix s'està quasi imposant la filosofia de sobte, no? Ha hagut com un ressorgir, o sigui que qui sap, no?, el que passarà. Mateu Oliver, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Mira, atenció, per acabar aquesta segona hora de programa, perquè tornem a parlar de l'eclipsi, si és que és un dels temes, podrà tenir una guinda final molt especial, el conegut com a raig verd. És un fenomen òptic molt poc habitual que es podria veure just en el moment de la posta de sol. Aquí veiem un exemple a través d'una fotografia. És com un petit esclat de color.
Sí, és que dura només uns segons, però és tot un repte per als aficionats a la fotografia astronòmica. El president de l'Observatori Astronòmic de Mallorca, Amado Carbonell, assegura que enguany serà especialment difícil de captar perquè, a causa de l'eclipsi, el raig verd es podria veure encara més curt. Per això, qui aconsegueixi fotografiar-lo tindrà un autèntic trofeu fotogràfic, Marta.
Sense que puguem tenir unes condicions específiques molt concretes, són bàsiques, cel net, sense calitja, bona visibilitat sobre l'horitzó marítim i preferiblement estar en zones obertes prop de la mà com punts de la Serra de Tramuntana o, per exemple, Santa Ponsa.
El fenomen es produeix quan el darrer raig de sol es refracta a través de l'atmosfera i adquireix aquest color verd intens. Els experts expliquen que és molt més fàcil observar-lo amb prismàtics, telescopi o un teleobjectiu, perquè a simple vista és molt difícil de veure. A Mallorca, la finestra per intentar captar-lo s'obrirà des de la posta de sol, prevista a les 20:49, i serà només uns instants, així que aneu vius.
Que, per cert, ara me recorda la pel·lícula francesa El Rayo Verde, una pel·lícula un poc densa, però que anava precisament d'aquest raig verd en concret que se podrà veure. Són fotografies de l'any 26, se pot veure de manera sovint i habitual, però durant l'eclipsi segur que serà més especial. Tercera hora de programa, tot d'una, notícies a la ràdio, publicitat a la tele.
IB3 Ràdio, les notícies de les 11.
Bon dia. Baixa l'atur a les Balears i, en paral·lel, l'afiliació a la Seguretat Social marca un nou rècord històric amb prop de 700.000 cotitzadors.
Les Illes varen registrar prop de 25.000 persones.